10:07 del matí fins les 11. Els minuts que ens queden... Molt bé, Pitu. Menjant-me la sintonia. Doncs això, fins les 11, fent repàs del que va donar de si aquest acte de donar compte, diguem-ho així, en aquesta audiència pública per part de l'equip de govern municipal de les actuacions previstes al Pla d'Actuació Municipal i aquests tres grans eixos, al que s'hi afegeix un quart eix sobre la gestió de la Covid-19.
Doncs efectivament, ahir a la sala Tramuntana de l'Hotel Melià, feia temps que no estàvem a la sala Tramuntana, es recuperava el format presencial de les audiències públiques. El govern municipal va voler, doncs, així començar a recuperar la normalitat, tot i que amb assistència que s'havia de demanar, allò que comentàveu.
Sí, t'havies de fer la inscripció.
Aquests dies. Vam veure això amb molts directius municipals i persones, doncs, vinculades als partits, perquè, de fet, presencialment ningú va fer cap pregunta quan es va demanar. Sí que, i l'escoltaran perquè és un interessant torn de preguntes, al final sí que se n'havien presentat prèviament i en el mateix chat de YouTube de l'Ajuntament se'n van fer diverses i aquestes van anar sent contestades. Com comentaves, va ser una audiència llarga, i aquí ens permetran que ho comentem, tal com ho vam comentar ahir. La presentació de tots els punts era de fet un llistat tant de qüestions, de consecucions que el govern entén, doncs, que s'han tancat durant aquesta legislatura, i així s'explicaven sota l'epígraf de fets, i també de projectes que estaven sota l'epígraf de futurs. Però, clar, en el fons no deixen de ser llistes. I, clar, encara que anaven canviant els regidors intervinents, que els regidors es van repartir tota la presentació entre ells i anaven participant, no parlava cadascú del seu tema, sinó que s'ho van anar dividint. Al final, per l'espectador, era una llarga, llarga, llarguíssima relació de punts, sense centrar-se en alguns específics o en alguns més importants. I al final, doncs això, quedava tot molt diluït i una sensació de rebre molta, molta, molta informació desvinculada entre ella que costava de pair. Escoltaran, o penjarem a la nostra web l'acte íntegre, tot l'acte. El que passa és que el que escoltarem avui serà la part final, la part de les preguntes. Ara comentarem alguns d'aquests aspectes que esmentaven els regidors, però sí que doncs, seria bo a l'hora d'exposar aquests actes, doncs, tenir una miqueta més probablement de contenció i pensar en qui ho escolta, perquè si no es fa molt difícil durant una hora i 12 minuts.
Clar, seguir el fil.
De llistes, encara que canvia la persona que les diu, doncs els que els escolten no canvien. I aleshores, doncs, es fa complexa. Més enllà d'aquesta reflexió, tot plegat, el que els comentem, el govern va voler explicar allò que s'ha fet. Moltes de les coses, òbviament, que s'han fet ja venien de legislatures anteriors, i allò que es preveu fer amb algun anunci innovador. Presentava l'acte l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, que feia una brevíssima reflexió inicial dient que en aquests dos anys, de fet aquest acte és l'equador de legislatura que dona compte de com està el pla d'actuació municipal, que en aquests dos anys no pensàvem que ens vindria sobre el Glòria, ni molt menys pensàvem que ens vindria sobre una pandèmia, i que evidentment, doncs, la pandèmia ho ha condicionat tot, i que fins al punt que dels tres eixos inicials que havia previst el pla d'actuació municipal, a l'eix de drets i qualitat
de vida,
l'eix de model urbà i entorn natural, i també l'eix de nova governança, participació i convivència, s'hi ha hagut d'afegir un quart, que és la gestió de la pandèmia. La gestió de la pandèmia, que al final s'ha acabat menjant fins i tot part dels altres eixos. I en aquest sentit, a continuació, Elisabet Pérez, la regidora Elisabet Pérez, doncs també explicava com s'ha anat configurant tot plegat, i va apuntar una web, PAM, P-A-M, pam.sitges.cat, on els ciutadans també poden comprovar l'estat d'execució d'aquest document que dona compte de les actuacions que fa l'Ajuntament. Escoltem, si us sembla, aquesta part inicial, aquesta intervenció inicial d'Aurora Carbonell i Elisabet Pérez.
Avui ens trobem aquí en el marc d'aquest segon cicle de jornades participatives que porten el nom de Tisumes, i ens trobem tot el govern municipal per parlar sobre l'estat del pla d'actuació municipal. Volem retre comptes amb tots vosaltres. Volem repassar tot allò que hem dut a terme aquests primers 2 anys de mandat i avançar-vos també les accions en les quals estem treballant i estem pendents per desenvolupar. Just ara mateix fa 2 anys que ens trobàvem en el Retiro per presentar el nostre full de ruta com a govern. En aquells moments, el d'un equip de gent que començava un nou camí amb moltes ganes, amb molt entusiasme i amb molta energia. Res ens podia fer pensar en aquell moment que al cap de poc temps, no?, arribaria un gran temporal com va ser el Glòria, i encara menys ens podíem pensar que després vindria una pandèmia mundial com ha estat la Covid-19, i que de fet encara està entre nosaltres, perquè el virus de la Covid encara està entre nosaltres. Tot i així, us confesso que malgrat totes aquestes adversitats, aquella il·lusió i aquell entusiasme d'aquell primer moment, d'aquell primer dia, encara segueixen intactes, i de fet podem dir que fins i tot potser més fortes que mai. Realment han estat moments, hem passat moments molt durs, molt complicats, difícils, molts cops amb moltes incerteses. Segurament hem tingut molts moments d'encerts, però també de ben segur hem tingut errades, en som plenament conscients. Però sempre, sempre hem tingut una màxima claríssima, i aquesta és Sitges i la nostra gent. El 2019 us dèiem que el nostre escenari no era un únic futur, sinó que eren futurs, aquests futurs en plural. Realment és això el que ens ha guiat sempre. De fet, la diversitat dels escenaris, la pluralitat d'idees i l'adaptació als nous reptes que van sorgint, com la pandèmia, que és un exemple, és el que sempre ens ha bellugat fins ara. Com ara de seguida podreu veure, farem un repàs d'allò més destacat, que l'hem dividit en 3 eixos que configuren el nostre pla d'actuació municipal. L'eix 1, que és l'eix de la garantia dels drets i qualitat de vida. L'eix 2, que és el model urbà i l'entorn natural. I l'eix 3, que és la nova governança, la participació ciutadana i la convivència. Però la realitat ens ha portat a crear un eix número 4, que ha estat l'eix per la gestió de la Covid-19. Sense més, voldria ara ja donar la paraula a la meva companya, l'Elisabet Pérez, que és la regidora de Participació Ciutadana i també de Salut Pública. Gràcies.
Bona tarda a tothom. Com deia l'alcaldessa, ens trobem avui aquí en aquesta nova jornada del segon cicle de participació ciutadana a Tisumes, que va iniciar ara fa unes setmanes per resoldre dubtes al voltant de la gestió de la Covid i de la remodelació que farem de 2 equipaments municipals de referència, l'escorxador i el patronat. Avui ens trobem de nou per parlar de l'actuació municipal. Volem retre comptes amb tots vosaltres, en un acte que esdevé el clar reflex de l'aposta d'aquest govern per la transparència i la participació ciutadana. Us presentem, doncs, el balanç de la primera meitat del pla d'actuació municipal, però sobretot us volem escoltar a vosaltres. Volem saber què en penseu, volem que ens feu consideracions i preguntes al voltant de la vida de la nostra vila. La presentació d'avui serà al voltant dels fets més destacats de la gestió d'aquests dos anys. Però recordeu que per aprofundir en el detall teniu a la vostra disposició la web pam.sitges.cat. La presentació servirà en primer lloc per parlar de cadascun dels tres eixos que configuren el pla d'actuació. Es farà referència tant als fets, com us deia, com a les actuacions de futur. En acabar, obrirem un torn per a tots vosaltres, per tal que pugueu fer-nos totes les aportacions que considereu. El PAM es va estructurar en tres eixos, però com comprendreu, i ho deia també l'alcaldessa, s'ha hagut d'ampliar en un quart eix, el de la gestió de la pandèmia, ja que, com podeu imaginar, s'ha hagut de condicionar l'activitat de l'estructura administrativa per donar resposta a les necessitats que han anat sorgint. M'agradaria, per acabar, recordar també que una de les actuacions que es van fer en el marc de la gestió de la pandèmia, molt vinculada a la participació ciutadana, va ser el pacte local per afrontar els efectes de la Covid. A la web del PAM podreu revisar l'evolució d'algunes de les mesures recollides en aquest. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Bé, doncs aquesta exposició inicial que feien l'alcaldessa Aurora Carbonell i també la regidora Elisabet Pérez. Per on seguim, Joan?
Doncs, de fet, a continuació va venir aquesta, com dèiem, llarga exposició dels aspectes que doncs considera el govern tan acabats com doncs per iniciar i de futur en aquesta en el que queda de legislatura.
Que són dos anys. Sí,
que són dos anys. De fet, no es va parlar ahir tant de xifres, però a la web que indicava la regidora Elisabet Pérez, pam.sitges.cat, s'esmenta que de l'eix número 1 s'ha complert ja el 58% de garantia de drets i qualitat de vida, de l'eix número 2, model urbà i entorn natural, el 35%, i de l'eix número 3, nova governança i participació i convivència, s'hauria complert el 44%. Sobre la gestió de la Covid, el 97% de compliment. Això a partir de les dades que són consultables en aquesta pàgina web. Diversos regidors, com dèiem, varen anar fent repàs d'aquests eixos. David Martínez i Júlia Vigó van repassar els eixos de drets civils i qualitat de vida, per exemple. David Martínez esmentava la posada en marxa del camp de poliesportiu de Santa Bàrbara, o en cultura, doncs, la presentació dels projectes de reforma de l'escorxador i del patronat. En educació, la inauguració del nou centre de formació d'adults i també els diversos ajuts que s'han donat a les persones més vulnerables, doncs, per accedir també a l'educació. I en tradicions i festes, la restauració dels gegants covenitus. Pel que fa a habitatge, deia Júlia Vigó que doncs s'han posat en marxa ja els projectes de 175 habitatges públics de lloguer i també s'han enfortit els ajuts. També va esmentar, per exemple, plans d'ocupació i formació pel que fa a ocupació o el reforç en el cas dels mercats a promoció econòmica. Sobre aquest mateix eix, David Martínez, sobre la qüestió de futurs, va dir que s'estan fent treballs amb el Departament de Salut per la reobertura les 24 hores del CAP. Després va haver una pregunta específica sobre aquesta qüestió i Elisabet Pérez va dir que no s'ha pogut avançar més del punt en què estem, però que hi ha converses i que és una qüestió que està a l'agenda. Pel que fa a esports, es va anunciar la imminent construcció ja al parc de Can Robert d'una Cruyff Court, d'una pista doncs d'aquestes de la Fundació Cruyff per la pràctica esportiva, allà on hi ha les cistelles, perquè després es va preguntar específicament sobre això i és el que va comentar el regidor Jaume Monasterio. També la cafeteria, la posada en marxa d'una cafeteria al pavelló, que és una vella petició també, des que fa molts anys es va tancar la que hi havia, o la redacció d'un projecte de reforma del camp municipal d'Aiguadols, una altra també vella petició. No es farà ara la reforma, però sí com a mínim el projecte, com ha de ser el camp d'Aiguadols del futur. Pel que fa a cultura, David Martínez va esmentar un futur arxiu digital de Sitges per posar l'arxiu en els paràmetres necessaris del segle XXI. Pel que fa a joventut, doncs, més oci a partir de l'espai jove, o pel que fa a educació, un projecte que s'anomena Edunauta, i també una futura construcció d'una nova escola de música, de l'Escola de Música Montserrat Almirall, a la pineda de l'Espai Jove, és a dir, entre el que és l'Espai Jove i la piscina municipal, doncs en aquell replà on aparquen, a vegades hi ha vehicles aparcats, no és l'aparcament de la piscina, sinó a sota.
Entesos.
Doncs en aquell espai poder ubicar l'escola de música que ara mateix ocupa les dependències de l'escola Esteve Barratxina. A més, per exemple, Júlia Vigó va esmentar la redacció d'un pla local LGTBI per drets socials, o també la recuperació de la memòria oral de les dones de Sitges. Va ser el regidor Jaume Monasterio el que va explicar el model urbà i l'entorn natural. Pel que fa a fets, a realitzacions fetes, per exemple, doncs l'adquisició de vehicles elèctrics municipals o en serveis urbans, el carril bici del passeig o la implantació de busos híbrids. I pel que fa a futurs, doncs una altra qüestió que esmentàvem, la plataforma, una futura plataforma logística de distribució neta, allà des d'allà on puguin sortir doncs tots els repartidors que van repartir a partir de, com dèiem, una plataforma logística, en urbanisme, un estudi de dinàmica del litoral, i una qüestió que també ens va cridar l'atenció, la modificació del punt del pla general per adaptar-lo a la nova realitat. És a dir, es va anunciar una futura modificació, no una redacció nova, però una futura modificació del pla general. També pel que fa a serveis urbans, la posada en funcionament de la depuradora de Garraf, que ara mateix s'està construint, o també doncs la posada en marxa de l'enllumenat llargament reclamat pels veïns de Terramar i de Garraf 2, que també està ara ja en les fases de començar la seva execució. Pel que fa al tercer nucli, nova governança, participació i convivència, la regidora se'l van repartir entre la regidora Carme Almirall i el regidor Josep Maria Martínez, per coses, per fets. Carme Almirall va parlar de ciberseguretat i d'administració digital a partir d'un atac que van patir també els servidors de l'Ajuntament, per participació en les audiències públiques, o per transparència, la nova plataforma del portal de la transparència, i és que, segons es va explicar, l'Administració Oberta de Catalunya situa Sitges entre les administracions més innovadores del país en qüestions d'administració digital i d'administració oberta. Es va dir d'aquesta manera, tampoc es va explicar en quins paràmetres s'ha basat l'Administració Oberta de Catalunya per fer aquesta consideració, però com a mínim doncs ho refermem, perquè també és una de les qüestions que crida l'atenció. O, per exemple, pel que fa a governació, Josep Maria Martínez destacava l'èxit que han tingut la gestió de les xarxes socials de la policia local. També, com a futur a governació, doncs la posada ja en marxa del conjunt de plans que ha de formar el DuproCIM. Això se n'ha parlat, i ho recordem en diverses ocasions, el regidor Tendero, en els plens municipals, la necessitat d'aquest gran pla que aglutini tots els plans municipals d'actuació per part de tenir doncs uns protocols estandarditzats. Per últim, va ser Elisabet Pérez, la regidora de Salut, la que va desenvolupar el quart eix, aquest eix de gestió de la Covid, doncs que es va fonamentar bàsicament, per una banda, en garantir la seguretat i la feina dels treballadors municipals quan se'ls va enviar cap a casa, doncs que la maquinària municipal continués en marxa, la gestió de l'importantíssim volum dels ajuts a diversos sectors que s'han atorgat per part de l'Ajuntament, les campanyes de turisme per intentar doncs, que solventar o pal·liar en certa mesura el descens radical de visitants que hi ha hagut a causa de la pandèmia, o també el reforç a l'assistència, a part d'algunes accions, com per exemple la qüestió de les campanyes de prevenció o l'estudi de l'oci nocturn que precisament demà es presenta en una roda de premsa. Bàsicament aquests són els eixos que es van explicar en aquesta presentació, i a partir d'aquests eixos desenvolupats va venir el torn de les preguntes. Unes preguntes que doncs anaven adreçades a molts aspectes molt diversos. Per exemple, el pla d'eficiència energètica dels edificis municipals, que està prevista fer-lo en fases. Un portal web que serà l'Oficina de la Salut i que reunirà dubtes de salut pública, segons va explicar la regidora Elisabet Pérez. També el projecte dels biorrocs per evitar la erosió com a solució per la regeneració de les platges, o per exemple els fons Next Generation que es gestionarà a través d'una oficina, segons Luis Miguel García, que està a punt d'arrencar, o per exemple les clàusules per accedir a les concessions de les futures guinguetes amb criteris de sostenibilitat i qualitat, segons va explicar la regidora Aurora Carbonell. Van haver diverses preguntes relacionades amb l'habitatge. Per una banda, l'ordenança dels habitatges d'ús turístic que ha d'anar, segons va explicar Julià Vigó, en el ple d'aquest mateix mes de juny s'ordinaran les activitats amb topalls màxims per zones, o també els terminis dels pisos de protecció oficial, que Julià Vigó va explicar que de les quatre zones amb reserves de sòl s'estan desenvolupant tres, inicialment dos de 105 habitatges, al final 70 més, hi ha una quarta parcel·la que té molts més habitatges però que s'està revisant per la, per la planificació urbanística. A més, també el regidor Xavier Salmerón va explicar que s'ha canviat el projecte de rehabilitació del Maricel perquè no agradava el projecte inicial i s'ha començat de zero. El Col·legi d'Arquitectes assessorarà el concurs públic i caldrà, això sí, que les administracions s'impliquin. I per últim, una pregunta de la Festa Major.
Caram!
Va explicar David Martínez que sobre la Festa Major s'està treballant i que s'escoltarem gralles, veurem gegants i veurem valls blancs. També sobre Santa Tecla. Hi haurà una festa, va dir David Martínez, però serà diferent. A continuació, totes les preguntes i les respostes d'aquesta audiència pública.
Sobre l'eficiència dels equipaments, tenim el regidor de Sostenibilitat, Xavier Rotsi. Aina, vols acostar-li el micròfon al regidor?
Sí? Vale. Sí. Bàsicament, sí, estem treballant en un pla d'eficiència energètica dels equipaments municipals. No ha sortit a la presentació d'avui perquè ens van dir resumir una mica en tres temes i potser era un tema intern de l'Ajuntament, i sí, doncs estem desenvolupant un pla en tres fases. La primera és veure on estem, veure quines certificacions tenen els nostres equipaments. La segona serà definir quines accions seran les més sostenibles, no només en eficiència energètica, sinó també econòmicament. Volem dir, no per començar a posar plaques a tot arreu aconseguirem uns edificis més eficients, sinó treballar amb la cobertura, treballar amb els aïllaments, treballar amb diferents aspectes per millorar. I la tercera fase serà, un cop tinguem definits i prioritzats els equipaments en els que començar a treballar, doncs posar-s'hi, elaborar els projectes i tirar-los endavant.
També una nova pregunta. Ens comenten què és exactament l'Oficina de Salut i quin marge té l'Ajuntament en aquestes qüestions, regidora.
L'oficina de salut serà un portal web que recollirà totes les competències que tenim en salut pública. Per exemple, sabem que hi ha com moltes dubtes respecte de les plagues, si les atenem nosaltres o qui les atén. Llavors allà definirem exactament quines són les nostres competències perquè la gent pugui adreçar les seves demandes o necessitats exactament on te pertoca. Volem que sigui un portal web molt accessible, molt dinàmic i molt fàcil de fer servir, i a més el que volem potenciar en ell és la prevenció, totes les mesures de prevenció i de promoció de la salut, no? Per tenir un estil de vida més saludable.
Una altra qüestió també per la Regidoria de Salut Pública. Quan es faran públics els resultats de la prova de l'estudi clínic per a la reobertura de l'oci nocturn? Quan es faran públics?
Els resultats els presentem en una roda de premsa aquest divendres al matí.
Més qüestions aquí a la sala mentre ens van entrant preguntes. Alguna pregunta endavant, doncs.
Com esteu comentant, el tema de salut emocional és molt important i l'hem detectat a totes les franges d'edat. I en alguns casos ens està arribant que la gestió que fa de salut emocional la Generalitat de Catalunya, amb aquest fantàstic anunci que fa, és evident que t'atenen, però després que no hi ha el suport veritable a la salut emocional. La meva pregunta és, l'Ajuntament de Sitges tindria alguna intenció, tot i que no és la seva autoritat, de donar suport en tot aquest tema de salut emocional que està bastant abandonat, encara que es faci un bon anunci?
Bé, de fet, abans que comentava que una de les accions futures que volem impulsar precisament des del Departament de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat és un servei d'orientació i atenció a les famílies, de fet, una de les peticions que directament com a Ajuntament vam formular a l'entitat que gestiona aquest tipus de servei és si feia acompanyament també i orientació tant a joves com a famílies vinculats a la salut mental. Perquè sí que és cert que nosaltres des dels serveis socials i segur que des d'altres serveis de l'Ajuntament també ho han detectat, hi ha hagut un repunt molt considerable i molt notable que ens preocupa de trastorns vinculats a la salut mental i emocional. I per tant, en aquest sentit, sí que nosaltres impulsarem, volem posar en marxa ja aquest servei a finals d'aquest mateix any, de moment com una prova pilot, més vinculada a serveis socials, però també és cert que sabem i coneixem que la Generalitat pretén implementar de manera, diguéssim, àmplia en el territori aquesta tipologia de serveis i, per tant, fer-hi també una injecció de finançament. I serà en aquest moment quan la nostra intenció també és fer-lo un servei del tot universal.
Com us dèiem, en la gestió de la pandèmia vam fer un cicle de suport emocional amb un format que realment ens semblava incert, no? Perquè l'atenció emocional normalment es fa presencial, però volem seguir aprofundint i farem un segon cicle, canviarem una mica el format, li volem donar una volta perquè, com us deia, és així una mica incert, malgrat que estem contents del resultat del primer cicle. I seguirem insistint i recordar-vos que totes aquestes actuacions queden al YouTube, perquè si creieu que vosaltres o algun conegut les pot necessitar, doncs és molt fàcil accedir-hi a través del YouTube de l'Ajuntament.
Només una qüestió que ara m'ha vingut al cap, que sí que hem pogut implementar, diguéssim, de manera directa com a Ajuntament de Sitges i també en col·laboració amb Salut Pública, són grups de suport i ajuda mútua pel personal voluntari de les entitats socials del municipi. En concret de Càritas i Creu Roja, que són dues de les entitats que gestionen el centre de distribució d'aliments i que durant una època de pandèmia, evidentment, han estat a la primera línia des de la vessant social. Aquest impacte emocional que van tenir el personal voluntari va fer que ells mateixos, les entitats, ens formulessin aquesta demanda a l'Ajuntament i ara ja fa un parell de mesos que està en funcionament i preveiem que pugui ampliar-se durant els propers mesos de l'any per tal de fer aquest acompanyament directament postpandèmic, diguéssim, des de la vessant emocional.
Moltes gràcies. Més preguntes. Ens demanen si podem concretar més sobre el projecte de regeneració de la sorra a les platges. En aquest cas, el regidor de platges no es troba aquí entre nosaltres, però en qualsevol cas contestarà el regidor responsable de Medi Ambient, Eduard Terrado.
Sí. Bé, com bé dius, és un projecte que s'han liderant des de platges. És un projecte que té en compte una sèrie d'elements que en diuen biorocs i consisteixen en unes estructures que el que fan és disminuir l'energia que porten les onades i els temporals per tal de que no hi hagi tanta acció erosiva a la línia de costa i afavoreixi la deposició de la sorra i, per tant, pues que mantingui més estable la línia de costa. Igualment, com ha dit el senyor Monasterio, també disposem d'un estudi de la dinàmica de la línia de costa litoral, que ja els avanço que ens està dient de que hi ha una tendència general d'estabilitat amb la línia de costa. Sí que hi ha algunes platges que tenen retrogradació, d'altres tenen acreció, i per tant, com bé deia el senyor Monasterio, potser el que cal és adaptar els usos a la realitat de cada platja. I ens estudiarem bé totes les intervencions a fer en el litoral per no tenir efectes no desitjats i, per tant, estudiarem bé quins projectes apliquem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Més preguntes. Ens demanen com es troba l'estudi per la contractació de personal per tal de reobrir les urgències nocturnes del CAP.
Doncs la veritat, el tenim present, però està obert. Estem fent recerca de la institució que ens pugui fer aquest estudi. Però ho tenim present, no està aparcat.
Una pregunta per al regidor de Serveis Urbans. Ens demanen com tenim la poda dels pins a la zona del vinyet pel que fa a la neteja. La poda dels arbres a la zona del vinyet. És la pregunta que ens adreça en Mauri. En Daniel Gras, disculpeu.
Sí, no sé exactament a què es refereixen. Com a totes les zones de Sitges, la poda es fa seguint uns criteris tècnics de jardineria. Bàsicament, els jardiners o els tècnics són bastant reacis a fer podes massa exagerades. Llavors, el que es fa són podes per aconseguir l'equilibri dels arbres. Clar, en alguns punts, el problema que tenim és que hi ha arbres que poden estar ja molt, molt desmadrats, no? Que ja és difícil reconduir-los. I a la zona de Vinyet i Terramar doncs, tenim alguns espècimens que ens pot passar això. De totes maneres, el que s'està fent és reconduint els arbres que poden ser perillosos i tal cap a les necessitats que tenim. En alguns casos, doncs, fins a arribar a haver-los d'extreure per la perillositat que poden portar. Precisament aquesta setmana passada n'hem hagut de treure un, aquest no per perillositat, sinó que era perquè havia mort i s'ha hagut de treure. Gràcies.
Moltes gràcies. La Yolanda ens pregunta si ens hem plantejat els fons Next Generation, en aquest cas el regidor responsable de l'àmbit dels projectes estratègics ens explica en quin punt estem.
Hola, bona tarda. Sí, estem treballant en els projectes Next Generation, ja tenim una oficina virtual que està ara ja pendent d'arrencar i alguns dels projectes que he tingut ocasió d'escoltar avui, de veure que la pantalla seran dintre dels projectes que presentarem. Tenim quatre projectes, tres eixos bàsics, que és la transició energètica, la transformació digital i la inclusió social, i els quatre projectes aniran en aquest sentit i estem treballant des de l'oficina aquesta. Gràcies.
Gràcies, regidor. També ens pregunten quan sortirà la resolució de les ajudes a les entitats culturals arrel de la Covid-19. El regidor de Cultura, si ens vol respondre a aquesta qüestió.
Bona tarda. Bona tarda. Doncs això serà en breus. Si no recordo malament, ja s'està en tràmit que per Junta de Govern Local durant les properes setmanes, si no és la següent, serà l'altra, ja s'aprovaran el que són les concessions d'aquestes ajudes a les entitats culturals que també van estar afectades per la situació de la Covid al 2020. Gràcies.
Gràcies, regidor. Més preguntes. Ens demanen en quin punt es troba l'estat de l'estudi de càrrega de feina dels treballadors i treballadores de la casa per fer més eficient l'administració, en aquest cas la regidora d'Organització i Recursos Humans, Carme Almirall.
Bé, doncs ja hem fet l'encàrrec amb una empresa, amb una consultora, ja hem fet la primera entrevista per tal d'establir els paràmetres i les feines que volem que ens facin, estem fent l'enfoc diagnòstic i estan començant a treballar. És també un dels nostres objectius, l'eficiència de la nostra entitat.
Moltes gràcies. Daniel Gras ens apunta que com a expresident del Club de Mar de Sitges i pel que s'ha comentat, pel que fa a les concessions, ens pregunta si comptaran amb el recolzament de l'Ajuntament, regidor de... alcaldessa.
Entenc que es refereix a les concessions de les platges. Com bé sabeu molt de vosaltres, l'any vinent, aquest any s'acaba la concessió de totes les guinguetes de les platges, no sé si es refereix molt bé a això, i per tant estem en l'elaboració, avui no està el regidor Guillem Escolà, que ho porta ell, però estem en l'elaboració de les clàusules tècniques per accedir a aquestes concessions, que en principi en aquesta tardor sortirà públic perquè tothom pugui presentar-se a qualsevol guingueta de totes les platges de Sitges. Sí que ha sortit, penso, hi havia un punt on s'explicava que sí que els criteris seran de reducció de les guinguetes que hi ha actualment i sobretot criteris de sostenibilitat i també de qualitat que formarà el nou projecte.
Gràcies, alcaldessa. L'Albert ens pregunta per quan està prevista la posada en marxa de l'ordenança dels UTS, en què consistirà i com es controlaran els UTS il·legals.
Doncs bé, l'ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic es va aprovar inicialment al ple de març, si no recordo malament. Després s'obria un període d'exposició pública en el qual es podien formular al·legacions i en vam rebre diverses. I un cop estudiades i analitzades aquestes al·legacions, vam procedir a fer la redacció definitiva d'aquesta ordenança que portarem al ple de juny per la seva aprovació definitiva. A partir d'aquí entrarà en vigor un cop es publiqui. I el que recull bàsicament aquesta ordenança és precisament això, l'ordenació de l'activitat, que fins ara a nivell municipal no la teníem. Això què significa? Doncs significa que recull, per una banda, aquella normativa urbanística que estableix un topalls màxims zonificats en diferents indrets del municipi en els quals es permet aquesta activitat econòmica. Per altra banda, també, en el moment en què realment es puguin donar noves llicències o es produeixin la caducitat o la revocació d'algunes i, per tant, n'hi hagi de vacants, quin procediment seguirà l'Ajuntament per tal d'atorgar aquestes noves llicències i també es defineixen aquells requisits o característiques a través dels quals s'ha de dur a terme l'activitat, que tenen a veure doncs, amb com es gestiona i quines normes d'ús hi ha en l'interior d'aquests habitatges mentre tenen aquest ús turístic. Altres qüestions que recull l'ordenança doncs són una tipificació de les faltes, entre faltes lleus, greus o molt greus. Una de les faltes molt greus, precisament, és realitzar aquesta activitat sense llicència. Com sabeu, l'Ajuntament de Sitges, des del 2020, vam iniciar una campanya de detecció d'habitatges d'ús turístic que duen a terme aquesta activitat il·legalment, sense llicència. Això que ocasiona, diguéssim, sancions administratives que poden comportar també pagament de multes que són de desenes de milers d'euros. Per tant, cal que fem aquesta activitat per també fer notar la presència de l'administració pública des d'aquesta vessant de disciplina i sancionadora per tal que aquestes activitats sense llicència realment disminueixin perquè la presència al municipi doncs ha estat en alguns períodes força destacada. També aquesta ordenança recull, entre d'altres conceptes, també quan es podrà transmetre aquesta llicència o quan es podrà caducar. Tot això ho podreu trobar en el text de l'ordenança un cop s'aprovi definitivament i sigui publicada.
ens quedem amb la regidora d'Habitatge, ens pregunten que amb l'increment de població que es preveu, si es preveu una inversió per tenir més equipaments públics, deia regidora d'Habitatge, però en aquest cas l'alcaldessa o el regidor d'Urbanisme. En general. Endavant, regidor, si vols.
Hola. Bé, sí, òbviament és una necessitat constant fer una anàlisi en base a l'evolució demogràfica, quina previsió hem de tenir de quins equipaments públics ha de constar aquest municipi. Per tant, ja fa diverses setmanes, més aviat mesos, que estem fent una revisió del Pla Director d'Equipaments i que properament, cap al mes d'octubre, ja podrem tenir resultats per poder mirar d'enfocar la política d'equipaments públics municipals.
Bé, doncs aquest apartat de preguntes ho hem hagut de tallar perquè si no farem salat, com aquell que diu, però com ens recordava ara fa uns moments en Joan, al nostre web hi penjarem l'acte sencer, per tant el poden escoltar vostès si volen tot sencer. 10 i 48 minuts del matí. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim per les paraules finals que sí, feia l'alcaldessa Aurora Carbonell, que comentava, o sigui, començava destacant que el govern d'Esquerra Republicana, Sitges Grup Independent i Guanyem Sitges s'havia ampliat amb el Margalló i amb el PSC i que doncs l'Ajuntament és conscient que Sitges ha de millorar en rapidesa i agilitat. S'han mobilitzat, va dir l'alcaldessa, 4 milions i mig en ajuts i 8 milions i mig amb fons de contingència, i va destacar, per exemple, la qüestió dels pisos de lloguer, l'entorn natural, la cultura, la destinació turística o accions reivindicades com les voreres de Terramar i Vinyet o la depuradora de Garraf. També va esmentar l'alcaldessa el Pla de Protecció del Patrimoni, la importància de la participació ciutadana o el fet que s'incorporin acords del pacte de reactivació econòmica i de cara a futur als projectes dels fons europeus, dels Next Generation, destinats a sostenibilitat, a tecnologia i a igualtat d'oportunitats. Tot plegat amb les persones, va dir Aurora Carbonell, com a eix bàsic i deixant les portes obertes d'ella mateixa i de la resta de regidors a la ciutadania, doncs, pels dubtes o per les consultes que hi puguin tenir. Escoltem les paraules d'Aurora Carbonell.
Bé, doncs ja per finalitzar, moltíssimes gràcies a tots els regidors i les regidores per les vostres respostes i també a totes les persones que han volgut participar i ens han fet totes aquestes qüestions. Com hem dit abans al principi, aquest govern va començar a caminar el 2019, en aquell moment, amb tres formacions polítiques, com són Esquerra Republicana de Catalunya, Guanyem Sitges i Sitges Grup Independent. El temps ens ha portat a ampliar aquest govern amb nous companys de viatges, com són el partit polític El Margalló i el partit polític el Partit dels Socialistes de Catalunya. Aquestes incorporacions, que s'han vist també reflectides en aquest pla d'actuació que avui estàvem explicant, s'han vist reflectides amb noves aportacions que han enriquit encara més el nostre full de ruta en diferents àmbits, com per exemple en l'àmbit de la sostenibilitat, en la salut pública, els projectes estratègics o el territori, entre d'altres. Les eleccions municipals ens van deixar un escenari molt plural. Sitges és un dels municipis de Catalunya amb un mapa polític més ampli i, de fet, precisament aquest govern dona resposta a allò que la gent en el seu dia va dir en els darrers comicis municipals. Per tant, som un govern molt divers i molt ampli. I en aquest sentit és un enriquiment. Dit això, voldria remarcar algunes consideracions del que s'ha explicat aquí. Durant aquest temps, tal com us hem explicat, s'ha treballat molt, s'ha fet moltíssima feina, com heu pogut veure, però també és evident que encara ens en queda molta per fer i som plenament conscients.
Deixeu-me fer un apunt que tota aquesta feina que s'ha fet, evidentment, també s'ha de donar les gràcies a tots els treballadors i les treballadores de l'Ajuntament de Sitges, perquè la seva implicació, moltes vegades implicació personal que va més enllà del seu deure com a servidors públics, gràcies a aquesta implicació moltes d'aquestes coses s'han pogut tirar endavant. Així que moltíssimes gràcies, vagi per endavant. Com heu vist, gairebé s'ha assolit el 50% d'aquest pla d'actuació municipal, que hauria de ser el 50%, però evidentment no s'ha pogut completar en alguns àmbits precisament per aquesta pandèmia que tenim del coronavirus. I és per això que evidentment l'eix 4, tal com ens ha comentat la regidora, està pràcticament complet, tot i que tenim en compte que encara hem d'estar amatents a la situació actual. Som conscients, plenament conscients, que l'Ajuntament ha de millorar bastant, anava a dir molt, però bastant, en rapidesa i en agilitat, perquè això ho hem notat, i encara més en una situació com una pandèmia, que és una situació que ha vingut de sobte. Tot i aquesta millora que necessitem en la rapidesa i en l'agilitat, durant aquest temps hem hagut de treballar en procediments força complexes. I, per tant, ara m'agradaria només remarcar alguns d'ells i dels quals també ens sentim força orgulloses, no? Hem mobilitzat 4,5 milions d'euros en ajudes. També hem mobilitzat 8,5 milions d'euros en un nou fons extraordinari de contingència. Hem activat, després de molts anys aturat, un parc d'habitatges, com ha explicat la regidora, amb 175 pisos de protecció oficial que ja s'estan construint. Hem fet diverses actuacions en l'àmbit de la protecció del nostre entorn natural. Hem protegit la nostra cultura. I hem continuat promovent la destinació turística, fins i tot en aquells moments amb més restriccions. També hem fet i estem fent actuacions llargament reivindicades per la ciutadania i per tota la població de Sitges, com són els arranjaments de les voreres de Terramar i de Vinyet, que ja han començat aquestes obres, la construcció de la nova depuradora del poble de Garraf, també en plena ja construcció, la protecció del nostre patrimoni a través d'un pla especial de protecció i molts d'altres que continuem treballant. Temes que han quedat anquilosats, enganxats moltes vegades i que portaven molts anys aturats. Per tant, en aquest sentit, també continuem treballant. Avui, que estem en aquesta jornada participativa, precisament, voldria remarcar la importància que té per nosaltres la participació ciutadana, el saber escoltar a tothom, el recollir totes les propostes, tots els suggeriments, totes les queixes i tot el que hi hagi en els diferents àmbits i tot en les competències que tenim com a Ajuntament. En aquest sentit, aquest pla d'actuació municipal també porta integrat els acords que en el seu dia es van fer en el Pacte Local per la Recuperació Socioeconòmica. En aquell pacte que, recordem, va comptar amb les aportacions de diferents associacions de la vila, de diferents entitats també, i també del sector privat, que també els agraïm moltíssim les seves aportacions. I com heu vist, han quedat reflectides en aquest PAM, en aquest Pla d'Actuació Municipal. Per acabar, només voldria parlar-vos de l'escenari de futur, d'aquests futurs que hem dit que us hem comentat. Per una banda, com ha comentat el regidor de projectes estratègics, ja tenim preparat els projectes per optar als fons europeus. Estan ja preparats per quan ens doni l'oportunitat tirar-los endavant. Projectes que ens permetran dissenyar un futur transformador per Sitges, fonamentat en la sostenibilitat, en la tecnologia i en la igualtat d'oportunitats per tothom. Per altra banda, continuarem treballant en aquells àmbits que creiem que són cabdals per Sitges, com són l'habitatge, la sostenibilitat entesa en una visió àmplia i, per tant, complint amb els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, l'ordenació i la regularització de diversos temes encallats durant molts temps, tant l'organització interna de l'Ajuntament de Sitges com també l'ordenació o regularització de temes com, per exemple, en l'àmbit urbanístic, en l'àmbit de les activitats o en d'altres. I, sobretot, sense oblidar el fet d'afrontar els efectes de la Covid-19, amb una recuperació que no deixi a ningú enrere, tant en l'àmbit econòmic com en l'àmbit social i fent especial esment a l'àmbit i a la salut, sobretot emocional, com també s'ha dit. Com heu vist, tant en els fets i en els futurs, les persones són l'eix bàsic, l'eix que gira tot el que hem explicat. Per nosaltres les persones és el més important. I per tant, avui vull enviar una salutació molt especial a aquells que durant aquest temps heu perdut algú important en les vostres vides. També a tots aquells que heu patit o que esteu patint actualment la malaltia. I en general a tothom que ha hagut de fer front a aquesta pandèmia. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per la vostra participació, per escoltar-nos i recordeu sobretot que teniu les portes de l'Ajuntament de Sitges obertes qualsevol dia de l'any a qualsevol hora. Regidors, regidores, alcaldessa, estem a la vostra disposició perquè per això som servidors públics. I sobretot penseu que perquè Sitges tiri endavant ens necessitem a tots i a totes. Ara us deixarem amb un vídeo que vam fer a l'inici d'aquesta legislatura i que ens diu molt de nosaltres. Moltíssimes gràcies.
A Ràdio Maricel, a cel obert.
Bé, doncs aquest record especial que va tenir ahir l'alcaldessa Aurora Carbonell per tots els afectats per la Covid-19, especialment per aquelles famílies que han perdut algú al llarg d'aquests mesos, per aquelles persones que també l'han patit directament. En fi, un record, com dèiem, de part de l'alcaldessa Aurora Carbonell. Ens falten pocs minuts abans no arribem a les 11. Joan, no sé si vols apuntar alguna cosa més.
No, que bàsicament així es va tancar aquesta presentació, aquesta primera presentació pública, de fet, d'una audiència pública que ens dona aquella sensació de petit retorn a la normalitat, que doncs em sembla que el ple d'aquest mes encara no, però el ple del mes que ve ja han anunciat també que hi haurà una semipresencialitat al Saló de Plens i que, per tant, ja no els veurem tots a casa. I això, és a dir, que a poc, doncs, anem donant petites passes per sortir d'aquest drama en el que hem viscut durant un any i mig.
Tants i tants mesos, prop d'aquest any i mig. Bé, tot el que es va dir ahir en aquesta audiència pública per explicar el pla d'actuació municipal amb fets i amb futurs, com dèiem, el podran escoltar tot sencer a través del nostre web, www.radiomaricel.cat. El trobaran penjat a partir d'aquest proper migdia. Joan, fins aquí hem arribat.
Doncs que vagi bé, qui vagi a dia a la cubana també, ara estava pensant.
Sí, bé, surt el sol ara, per això, sí? Tenim aquest dia així rúfol, entre pluja, entre sol, vaja, que a veure si ho acabem salvant.
A veure.
Molt bé, Joan, gràcies, fins demà.
Fins demà.
I a vostès també, agraïts de nou per fer-nos confiança, arribant gairebé a les 11, demà a les 9 i tornem, que acabin de passar, malgrat el temps, un bon dijous, adéu-siau.